Econòmics, a Ràdio 4.
I ara comencem la tertúlia de l'Econòmics. Ja tenim l'estiu a tocar, una època en què moltes empreses contracten treballadors de forma temporal. Es calcula que a tot Espanya es podrien crear més d'1.100.000 contractes en els propers 3 mesos, fet que suposaria un increment interanual del 10% respecte a l'estiu anterior. Avui, a la tertúlia d'Econòmics, volem parlar de la contractació de cara a l'estiu i per això comptem amb Ricard Alfaro, president de l'Associació Catalana de Direcció de Recursos Humans, AEDIP. Molt bona nit, Ricard.
Bona nit, Víctor.
I Carles Pitart, director d'operacions de Manpower. Bona nit, Carles.
Bona nit, Víctor.
Sembla que aquesta campanya d'estiu serà millor que la del 2015. Així es desprèn d'un estudi de Deco que diu que es podrien crear més d'1.100.000 contractes nous. Coincidiu amb aquesta previsió absolutament positiva? Ricard, començo per tu.
Sense dubte. La veritat és que les perspectives i la conjuntura és molt bona des del punt de vista del turisme, que està tirant i està tirant força de lo que és el mercat de treball. Afortunadament, la conjuntura internacional també ajuda perquè Catalunya i Espanya sigui un bon lloc per gaudir de les vacances aquest estiu, i per tant això genera un bon feix de llocs de treball.
Des d'EDIP sembla que l'optimisme es ratifica. Des de Manpower, un altre gran jugador del mercat de la selecció de persones i del treball temporal. Com ho veieu? Com veieu aquestes previsions?
Nosaltres el ratifiquem. Efectivament, ja ho estem visquent, que és una campanya d'estiu com feia molts, molts, molts anys que no vivíem. Però sí que és cert que les dades que estan publicant algun dels nostres competidors ens semblen una mica més elevades a les nostres previsions. Nosaltres estem valorant aproximadament uns creixements d'entre el 7 i el 8% respecte a la temporada anterior, cosa que és, no ens en oblidem, és una enormitat, val? I en el fons coincidim que les dades són positives, no només en el sector serveis, és a dir, tot el relacionat amb l'entorn turístic, sinó que també amb la part industrial, és a dir, nosaltres tenim en el nostre entorn tenim un bon mix de servei i indústria, i així tots dos fonamentalment, tant sector com el sector turisme com el sector industrial, en especialment a la indústria de l'alimentació, estan tirant amb una força molt bona, molt bona.
Ricard, Catalunya liderarà la creació d'ocupació aquest estiu. També segons aquest estudi de Deco, es parlen de 220.000 llocs de feina en aquest període estival. Ara el Carles parlava d'aquest binomi de servei indústria, ha mencionat l'alimentació, però tu també feies menció, evidentment, d'una peça fonamental que és el turisme, no? Parlem de Catalunya i parlem de per què aquestes dades són tan interessants i si realment estem parlant d'aquest binomi, del servei guió turisme i de la indústria guió alimentació.
Sí, nosaltres inclús diríem aquesta tríada entre el que és el turisme com motor, diguem-ne, de la captació de llocs de treball. Després tenim a Catalunya una molt boníssima notícia en relació amb el sector industrial, perquè al final una societat avançada, com pot ser la societat catalana, ha de viure bàsicament amb un teixit empresarial industrial potent, sobretot molt alineat amb el fenomen de la quarta revolució industrial que tant dona que parlar, però que és importantíssim. I després el sector serveis pur, que no sempre està alineat amb el turisme i que també està generant força llocs de treball i força llocs de treball de qualitat, de qualitat des d'un punt de vista qualitatiu, valga la redundància, perquè moltes vegades un dels problemes que tenim amb el sector turisme és precisament
la qualitat
de l'ocupació, no tant la quantitat, sinó la qualitat, no? També és veritat que aquest país, que té unes taxes d'abandonament escolar massa, jo crec que és un dels grans problemes que tenim com a
segons,
país.
Segons Eurostat, més del 20%...
El 23% d'abandonament, això és un problema importantíssim. Què passa? Que sector com el turisme absorbeix una part d'aquesta, diguem-ne, ocupació de menys qualitat, no?
Carles, ara el Ricard posa sobre la taula, jo crec que un tema fonamental, que és la qualitat i la qualificació de les persones que passen a treballar, doncs, en aquest cas, ell estava parlant del turisme. Segons les darreres dades del Servei d'Ocupació de Catalunya, el 88% dels contractes que generen a Catalunya són temporals. Per tant, estem parlant de precarietat, també. És a dir, que hi ha, diguem, una unió o una correlació, millor dit, una correlació entre la temporalitat en els contractes i la qualificació dels treballadors.
Sí, jo crec que hem de trencar una mica, abans parlàvem del binomi indústria-servei, jo crec que hem de trencar una mica la relació entre flexibilització del mercat laboral i precarització del mercat laboral, que són coses molt diferents. Nosaltres ara estem parlant de la campanya d'estiu. La campanya d'estiu, evidentment, és una campanya que generarà un pic de contractació. Per tant, necessitem flexibilitzar, però una altra cosa és que aquests contractes, com comentava molt bé des d'EDP, siguin contractes precaris o siguin de baixa qualificació. No, crec que són coses que durant aquests anys hem barrejat d'una forma poc conscient o donada la situació en la que vivíem, però que són coses totalment compatibles. Una cosa és flexibilitat i una altra cosa és precarietat. D'aquests contractes el que crec que és important és que veiem després d'aquest pic, d'aquesta muntanya que tindrem de contractes aquest estiu, quants es consoliden realment en el mercat de treball. Aquí sí que podríem parlar aleshores de veure quina qualitat hem tingut en aquesta contractació. És important que després veiem les companyies que han estat contractant durant aquests mesos d'estiu per aquesta punta de consum en les seves, dels seus clients, quines i amb quina mesura són capaces de transformar això en un treball estable de llarga duració. I això jo crec que és la clau. No confonguem, sobretot, insisteixo, és el missatge de flexibilitzar amb precaritzar.
Sí. Absolutament, són conceptes diferents, de fet són conceptes oposats, però també són una realitat. Sí. És a dir, cada cop es demana més flexibilitat, però d'altra banda també estem trobant-nos uns contractes que són molt, molt precaris. Ara el Carles estava mencionant la sostenibilitat, Ricard, del treball, és a dir, ara hi haurà un pic, efectivament, tenim a Catalunya concretament hipotèticament 220.000 llocs de treball nous durant aquest període estival, però d'aquesta gran xifra, quants seguiran en aquest lloc de feina? Suposo que molt pocs.
Sí, perquè el turisme té una estacionalitat important, sobretot al nostre país, i per tant això és evident. El que passa que sí que és veritat que abans es parlava d'aquesta correlació que sempre existeix entre temporalitat i precarietat. No és veritat. El Messi té un contracte temporal. I no és un contracte precari, eh?
El Messi, vull dir, que no.
Per això us dic que moltes vegades jo tinc, com a directiu, tinc una temporalitat i no és precari. El problema és quan és temporal i precari, les dues coses. Perquè hi ha una gran part de l'ocupació d'aquest país que està relacionat amb tot el món de les start-ups, de l'emprenedoria, que és tan i tan important a Catalunya i sobretot a Barcelona, que està on es fugeix una mica del concepte d'una feina per tota la vida i, per tant, on es busca precisament aquesta temporalitat perquè és focus també d'innovació i d'anar cap endavant. El problema realment és quan coincideix amb alguns sectors i amb algunes ocupacions dins d'aquest sector temporalitat i precarietat. Això és realment on ens hem de buscar quines sortides tenen aquests treballadors i probablement aquestes sortides tinguin molt a veure amb uns processos de recapacitació professional, que aquí sí que realment és on tenim com a país una feinada impressionant.
Ara, a l'espai d'actualitat de l'Econòmics, hem parlat amb el director d'Economia de la Patronal Foment del Treball, Salvador Guillermo, i hem repassat les dades de la OCDE, les darreres dades referents a l'estat espanyol. No? Aquestes dades, Carles, i ara quan el Ricard parlava d'aquesta fórmula, diguem, maligna, aquesta sí que és maligna, que és temporalitat més precarietat, amb en Salvador Guillermo hem comentat el tema de la desigualtat salarial, que ha criticat i ha posat molt accent l'OCDE pel que fa a l'estat espanyol en general, no? Que ja s'està produint una desigualtat salarial. que ens ha de portar a pensar a què hem de començar a tenir sous de qualitat. Perquè, si no, la classe mitjana aquesta que ens ha costat molt construir, que ja ens l'estem esmicolant, l'acabarem de fer desaparèixer.
Sí. Tendim, també en el món laboral, a ser un país d'extrems. I efectivament aquests, tots els països més industrialitzats o més que més han progressat sempre tenen aquests mitjos, els mitjos, la classe mitja també laboral, no tan sols amb l'econòmic, sinó la classe mitja laboral molt més consolidada del que tenim nosaltres. Per fer això necessitem no tan sols mirar el curt termini, sinó mirar, no és un problema d'una legislatura, de que aquestes legislatures hagi sortit malament o hagi sortit d'una altra forma, sinó que portem moltes legislatures. Jo crec que en aquest sentit és un mal endèmic del país. És a dir, no ens hem posat d'acord sobre quin model formatiu volem, això impacta sobre les generacions passades, presents i futures, i seguirà impactant. I aquestes desigualtats les seguirem visquent mentre no tinguem molt clar quin model productiu, quin model volem tenir, quin model educatiu, per tant, i sobretot que model productiu i model educatiu vagin de la mà i no es mirin de reull. Cada vegada s'estan fent més esforços en aquest sentit perquè tots dos mons vagin lligats, com s'ha demostrat que en els països més evolucionats o més avançats en l'aspecte social del món van de la mà, i aquí lamentablement encara estem debatint si això ha de ser així o no.
Ricard, des d'EDIPE, una altra cosa que corre, seguint que corre, diguem, com rumorologia, perquè les dades a vegades són molt perverses, no? Segons amb l'ull amb què les mires o el vidre en què les tradueixes, doncs són distintes, no? Ara, parlant de desigualtat salarial, també ens trobem, i aquí el rumor que jo mencionava, que moltes empreses estan contractant o els interessa contractar personal de baixa qualificació. És a dir, no hi ha una preocupació per contractar personal de bona qualificació. Aquest rumor és fals? És correcte?
És absolutament fals. Vull dir, home, tots podem fer regles a partir d'excepcions i probablement alguna excepció pot existir, però penseu que els empresaris d'aquest país tots en són i, per tant, saben que una empresa es mou a partir del seu capital humà. I, per tant, la inversió més important que pot fer un empresari és precisament no amb la seva maquinària, que també, no amb els seus processos, que també, sinó fonamentalment amb el seu capital humà i amb el seu management. I, per tant, aquest és una veritat bastant incontrovertida i, per tant, que els empresaris d'aquest país la coneixen perfectíssimament.
Una altra cosa és que potser volen contractar persona qualificada a un preu molt inferior del que hauria cobrar aquella persona.
Exactament. El problema,
sí.
El problema és que quan el mercat ha sofert unes turbulències al mercat laboral com les que ha sofert els últims 7 anys, doncs el que es produeixen són algunes patologies importants. Es produeix un excés de demanda i, per tant, això, doncs, la llei del mercat el que marca és que a vegades els preus baixen. Però quan estem parlant de talent qualificat d'alt nivell, a nivell d'enginyeria, de medicina, no estan baixant els sous. Els sous estan baixant a la franja mitjana baixa de les empreses. Vull dir, els sous a la part de dalt, cada cop... Això sí que va una mica alineat amb el que abans es deia, de que sí que s'està produint una certa polarització en les condicions de feina. Cada cop veurem més, i això la revolució digital ho transformarà absolutament, veurem més un grup d'èlit que podrà cada cop més escollir on treballa i quines condicions tindrà, i tindrem, pues, uns treballadors menys qualificats que, malauradament, pues, sofriran la llei de l'oferta i la demanda, i sobretot la substitució dels llocs de feina per la robotització, que jo crec que és el fenomen que tindrem amb els propers 4-5 anys, i que ja tenim alguna avançada, no? En aquests moments, Adidas, l'any vinent, relocalitzarà una fàbrica de sabatilles esportives, substituint la mà d'obra a l'Orient, a l'extrem, a la Xina, per robots a Alemanya. Això serà un procés absolutament disruptiu i que afectarà de forma, diguem-ne, radical a les condicions laborals. A les d'aquí, i el problema també és que les d'allà, on tenim 3.000 milions de persones vivint d'això, sí. I això és un tema importantíssim.
La robòtica és un gran tema. Esperem que aquest estiu la robòtica no ens afecti.
És el tema.
No ens afecti, Carles, perquè seguint amb aquestes dades positives que estem parlant de la contractació a l'estiu, de la generació de treball en aquest període estival, Barcelona, Carles, Barcelona, serà una de les tres províncies de l'estat espanyol que es preveu que contracti més gent aquest estiu.
Correcte, i a més, de forma ja ve sent una tradició. Ja quasi podem dir que... constatem que Barcelona sempre ha estat un motor en el món del treball i aquest estiu no serà menys. Barcelona té una combinació, si el binomi Catalunya entre la indústria i el servei és potent, a Barcelona és segurament un dels exemples que crec que a nivell mundial és referent. Tenim una indústria turística absolutament puntera. Barcelona és marca mundial. Ahir estava parlant amb un client de la nostra companyia, de Manpower, que m'estava dient que estan a punt de fer una inversió molt potent en aquí, justament perquè per la seva marca és rellevant tenir Barcelona, és a dir, comptar amb Barcelona, i això és molt potent. I per altra banda tenim la sort de comptar amb un sector serveis no relacionat amb la indústria turística molt fort, és a dir, mirem tot el sector del transport a Barcelona com és i admirem-ho, és el primer port de l'Estat amb moviment de contenidors, el segon aeroport de l'Estat, també relacionat amb la indústria turística, però també amb el món del negoci, i després tenim la sort també de comptar amb un món industrial molt potent, i la combinació de tots aquests factors fa que això sigui realment exemple a seguir, sobretot per la cultura de mantenir el món industrial amb el món dels serveis, i un món dels serveis no absolutament focalitzat en el turisme, sinó també diversificat. I aquest mix és el que busca qualsevol empresa en els seus negocis, és a dir, de tenir una dependència del gran client al petit client i de més exportar i importar d'una forma equilibrada. I això és el que ens aportarà un estiu, diguem, tranquil, en aquest sentit.
Barcelona és un motor de generació de treball amb un binomi molt potent. Binomi servei indústria.